Gràcies, senyora alcaldessa. Aquest és un punt derivat d'una sentència judicial del març del 2017, en la que, a través d'un contenciós administratiu, la delegació del govern replanteja la fórmula de contractació del personal eventual. És un tema eminentment tècnico-jurídic que està basat en la interpretació normativa, en la interpretació jurídica de la norma, i la jerarquia normativa. El recurs que posa la delegació del govern espanyol impugna concretament dos acords de ple. No només ho fa aquest ajuntament, sinó que ho fa de forma aleatòria a diferents ajuntaments, com Santa Coloma, Molins, Gavà o el nostre ajuntament. En concret, els acords que impugna és la creació de dos llocs de treball de personal eventual i el decret d'alcaldia d'aquests dos nomenaments del director d'àmbit de gestió d'urbanisme, mobilitat i habitatge i la sotsdirecció de medi ambient i participació ciutadana. El que al·lega és que la forma jurídica es troba en contradicció amb la normativa estatal. I s'estableix que es considera que no és aplicable la llei municipal i de règim local, ja que entra en contradicció amb la BEP, amb l'Estatut Bàsic de l'empleat públic, en quant a la contractació del personal directiu professional. I el que ens diu la sentència és que es determina que el personal directiu professional no ha de ser personal eventual, que ha de ser contractat pel règim de personal funcionari o laboral i que la designació s'ha de fer per principis de mèrit, capacitat i idoneïtat i els procediments s'han de dur a terme per publicitat i concurrència. L'Ajuntament de Sant Cugat va recórrer la sentència amb l'argumentació jurídica sòlida dels serveis jurídics de la casa, que estava fonamentada en el dret local, que permetia nomenar personal directiu si la complexitat del servei ho requeria. També definia que aquests llocs de treball han de figurar a la plantilla, que ho figuraven, i que la designació havia de recaure en persones amb titulació i aptitud que així es complia. La sentència del contenciós administratiu reconeix certes les al·legacions que fan els serveis jurídics de l'Ajuntament de Sant Cugat, en tant que hi ha una extensa motivació jurídica que descriu el marc jurídic que permet el nomenament del personal eventual. La sentència també evidencia l'incompliment per part de l'Estat i del govern autonòmic en el desplegament i la regulació del règim jurídic del personal directiu professional i que, per tant, hi ha un buit legal importantíssim. De fet, textualment a la sentència diu, lo qual és molt lamentable, no? Perquè l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic dedica un sol article després de 10 anys que no s'ha desplegat i que deixa en mans de les administracions el que haurien de regular els juristes. No imposa, i això és important, costes per tractar-se d'un assumpte, literalment diu, complex, susceptible de crear greus dubtes jurídics i tampoc diu que existeixi cap dubte sobre l'acreditada solvència professional d'aquestes dues persones. La sentència entén, la sala del contenciós entén que la norma local ha estat automàticament modificada per l'estatal, malgrat no s'ha fet aquest desplegament o regulació que els comentava, i amb aquesta base jurídica sòlida el que fa l'Ajuntament és un recurs d'apel·lació que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admet a tràmit. El Tribunal Superior de Justícia finalment desestima el recurs, aquesta vegada també sense imposar les costes, donat que diu que ha estat necessari el plantejament a l'objecte de clarificar la qüestió jurídica suscitada, destacant que efectivament és possible fer la interpretació harmònica entre el precepte autonòmic de la llei municipal de règim local de Catalunya i la regulació que conté la norma estatal de l'EBEP, però entén que la previsió del text refós queda superada amb la regulació general bàsica posterior que fa l'EBEP. Arrel d'aquesta desestimació, els serveis jurídics del nostre Ajuntament opten per acatar la sentència i iniciar el procés d'adequació de regulació sense anar a cassació que la sentència ens permetia. I aquest procés d'adequació, que ja estan fent altres ajuntaments, el mateix que estem fent nosaltres, té un primer pas, no? Aquest primer pas d'adequació és el que avui portem al ple. Portem a ple la modificació de la plantilla per transformar els actuals 11 llocs de treball de personal eventual a personal directiu professional i establir que les places d'eventual, els llocs de treball d'eventual, seran extingits. Més endavant, però no és el punt que portem avui, s'hauran d'iniciar els corresponents processos tant de selecció com de provisió, d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i d'unitat. Recordar ja que els dos darrers nomenaments, tant de la Subdirecció de Promoció Econòmica tant com la Direcció de Seguretat Ciutadana, ja es van fer d'acord amb aquests principis. El que no es va fer és el règim de contractació funcionari laboral, sinó que es va continuar doncs, amb la interpretació de la norma. Recordar també que aquesta mesura d'adequació no implica un increment en el pressupost de capítol 1 i, sobretot, i jo crec que és el més important, i ja ho he anat dient al llarg de la meva intervenció, és que jo crec que tots plegats hem d'instar el govern estatal i autonòmic a regular, a desplegar la regulació sobre el personal directiu privat, desenvolupar aquesta normativa, ja que aquesta sentència el que ens fa és crear una inseguretat jurídica, un buit normatiu i, com ja he dit, deixa en mans de les administracions afectades procedir a definir aspectes que corresponen als legisladors. Gràcies.
Gràcies. Grups que volen intervenir. Senyor Benejam, té el paraula.
Bé, sembla que els arguments de... dels recurrents eren més sòlids que els arguments de l'Ajuntament, finalment, no? Tenint en compte que la sentència última, en última instància, ha sigut desfavorable a l'Ajuntament. I entenem que s'ha de regularitzar, no?, aquesta situació, s'ha de canviar el règim en el qual estaven aquestes persones que estan contractades per l'Ajuntament, perquè és una qüestió tècnico-jurídica, com ha dit la regidora. No? Nosaltres no votarem a favor, però tampoc votarem en contra. I no votarem a favor perquè amb el cost de l'estructura, nosaltres en el fons, ja ho vam dir en el seu moment, doncs no hi estàvem d'acord ni amb la composició ni amb la retribució. I per tant, doncs, que hi hagi aquest canvi obligat per una sentència, doncs bé, però no votarem a favor perquè també tenim coses o coses que ens fan... està en contra de l'estructura que tenim avui dia i que portem des de l'inici del mandat. Gràcies.
Gràcies. Senyor Soler, té la paraula.
Sí, primer de tot m'agradaria agrair les extenses explicacions de la regidora, no avui, sinó en d'altres moments, i del director de Recursos Humans, que hem tingut l'ocasió de poder tenir converses i de poder explicar, i per tant hem pogut veure en detall i hem analitzat la sentència. I per això se'ns fa difícil votar d'una manera contrària a un requeriment judicial, com ha passat altres vegades amb temes sobretot urbanístics en el nostre plenari, en què ens veiem obligats a votar favorablement. I per tant avançar que el nostre vot serà favorable. En segon lloc, el que volem és relativitzar que el procediment, ja que som conscients que aquest procés s'està realitzant amb d'altres administracions, per nosaltres sí que és un atenuant el fet de que hi hagin altres administracions que de manera aleatòria també se'ls hagi vist que tenien casos que havien d'arreglar, i per tant era un tema que s'havia de resoldre tard o d'hora, i més bé posar-nos ara que no pas després. En tercer lloc, perquè a partir d'aquí ens donarà un cert concepte de neutralitat dels nostres càrrecs directius de l'Ajuntament, i això serà garantia no només per part de l'equip de govern, sinó també ens donarà unes garanties en els partits de l'oposició, com deia abans el Ramon, si el procediment es fa doncs, a través d'un concurs i a través d'una selecció. I per tant, nosaltres creiem que això és un avenç important. Ara bé, podríem fer una mica d'autocrítica en aquest sentit. Dic ja que en el moment de la primera sentència haguéssim pogut optar per dues opcions. Una, per la que vam optar, que va ser el recórrer, sent conscients que recórrer davant de l'Estat a vegades doncs, ens ho posa molt negre i que seria fàcilment tombable, i per tant esmerçar recursos propis o contractats per fer el recurs, tot i que les costes judicials ja ens diuen que no les hem de pagar, o bé començar el procediment en aquell moment i fer una regulació que ens hagués permès guanyar temps i que avui no estaríem en aquesta situació, estaríem parlant no només d'aquestes dues persones que es veuen afectades en aquest primer requeriment, sinó amb les altres 9 que s'han posat sobre la taula. Les coses podien haver estat d'aquesta manera, però jo sí que es van parlar en la comissió informativa i ens agradaria dir que se'ns hagués pogut informar. Jo crec que en el moment de la presentació de l'apel·lació haguéssim pogut informar: tenim aquesta situació, anem a apel·lar, no passa res, hi ha aquesta opció. I possiblement haguéssim desveït alguns dels núvols, alguns dels clars obscurs que ara diuen que es poden provocar en aquest sentit. Per tant, millor anar de cara, explicar les coses com s'han fet, jo no dic que les hagin fet malament, senzillament la transmissió d'aquesta informació possiblement hagués estat òptim en el moment de rebre la primera sentència. Per tant, sense entrar en més detall, repetim, el nostre vot serà favorable i desitgem sort a totes aquelles persones que es presentin a partir d'ara en els processos concursals.
Gràcies, senyor Gutiérrez.
Gràcies. Bueno, jo crec que a simple vista es podria pensar que lo lògic és... Es podria pensar que lo lògic és haver de votar a favor d'aquest punt, tenint en compte que la sentència del Tribunal Superior doncs ens obliga a fer aquest canvi, però el que passa és que nosaltres creiem que la sentència diu que estan mal contractats, que se'ls hauria de contractar d'una manera, però tampoc ens obliga a tenir-los contractats. A principi de mandat, quan es van crear algunes d'aquestes 11 places, no totes, nosaltres ja vam alertar que ens estaven passant, que estàvem creant una estructura doble de més personal directiu de designació política que regidors té el govern. I a mi em sembla normal que l'equip de govern vulgui tenir assessors, persones que amb una formació concreta doncs aconsellin a un o diversos regidors en una àrea que potser doncs no és la de la que provenen professionalment, però qui ha de comandar una àrea política ha de ser sempre un regidor o regidora, que és qui representa la ciutadania. I qui ha de dirigir des d'un punt de vista administratiu una àrea, doncs lo lògic és que sigui un cap de secció o de servei, per tant un funcionari. Sota el meu parer, un director d'àrea només té sentit en àrees doncs, de fortíssima complexitat, no per substituir la feina d'un cap de servei o d'un regidor, sinó doncs, per coordinar diversos serveis, quan, repeteixo, doncs, és una àrea de moltíssima complexitat. I no té sentit que sigui de designació política, i això és el que ens està dient aquesta resolució, que aquests càrrecs directius doncs, han de ser de designació per mèrits, doncs no han de fer política, sinó que han de ser principalment doncs, o una persona de la casa que acrediti els mèrits i que sigui funcionari, o una persona externa, però doncs, amb un procés selectiu i amb un tribunal no polític, que aquí seria, per això feia que no amb el cap quan deia que les dues últimes persones que hem contractat les hem contractat amb aquest criteri, en el tribunal no hi hauria d'haver persones polítiques que els habiliti. Directors d'aquest estil, amb 3 o 4 ja en tindrien prou, però és que en tenen 11. I no només els que surten aquí, és que en els òrgans, en els organismes autònoms, en tenen més. Jo així a poti pronto, com dirien, ja me'n surten 3 més. Per tant, 14 persones, recordo que són 10 regidors a l'equip de govern, que tenen... No, són 10, n'hi ha un que no té cartera, no? Bueno, doncs 11, és igual. Per tant, 14 persones, és igual, triades políticament, amb uns sous doncs, que no es negocien per conveni col·lectiu, sinó que tenen associades també doncs, unes dietes, algunes inclús plaça de pàrquing, que no sabem el que ens estan costant realment a l'administració, perquè, com deia, doncs, no sabem les dietes, etc. Ara el Tribunal Superior de Justícia ens obliga a dos d'aquests doncs, a contractar-los d'una altra forma, creem ara les places pels 11 i iniciarem el procés selectiu per aquestes dues. A mi em sembla greu, i ja ho ha dit ara el Pere, que des del primer recurs fins ara se'ns hagi tingut aquesta oposició a les fosques de tot això. Hem hagut de votar 3 vegades, 3 places diferents i 3, primer la creació de la plaça i després el procés selectiu, sense saber que aquesta qüestió estava recorreguda i que per tant estava en litigi. Entenc que vostès creien que tenien la raó i que per tant creien que no hi havia res a informar, però el cert és que no és així. Vostès confonen càrrecs directius amb càrrecs de confiança. Jo els defenso que efectivament hi han d'haver càrrecs directius a l'Ajuntament, potser no tants, però que aquests càrrecs han de ser escollits com el Tribunal finalment ens ha dit. I en aquest sentit, doncs, nosaltres votarem en contra de mantenir aquesta doble estructura de direcció política a l'Ajuntament. Creiem que ens cal una administració que sigui fàcil d'explicar, que sigui àgil en el seu funcionament, però sobretot que sigui en concordància amb el que passa amb els treballadors de la nostra ciutat i amb els treballadors del nostre Ajuntament, i per tant, doncs, com deia, votarem en contra.
Gràcies. Senyora Ingla, té la paraula.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, nosaltres també ens afegim, en certa forma, i això també ho vam dir a la comissió informativa, en què no se'ns ha explicat res fins que no hi ha hagut la segona sentència, l'apel·lació. Ens hagués agradat que se'ns hagués dit abans, bàsicament perquè entenc que és un tema que a vostès els hi ve sobrevingut i, per tant, per entendre'ns, no és culpa seva. Ja ho ha explicat abans la regidora, que afecta altres ajuntaments, i en aquest sentit jo crec que hagués estat bé que ho haguéssim pogut compartir. Perquè segurament part dels dubtes que tenim ara els haguéssim pogut traslladar llavors i ara haguéssim pogut anar més cara a barraca. Nosaltres, respecte al tema del cartipàs, ja ens hem anat posicionant al llarg d'aquest mandat, inicialment amb el cartipàs i després quan s'han pogut fer les modificacions i s'ha augmentat, augmentat aquest cartipàs. Nosaltres ens hem oposat, excepte el cas de la sotsdirecció de la promoció econòmica, amb la resta ens hi hem votat en contra. Nosaltres consideràvem que no era necessari perquè el cartipàs ja estava prou dimensionat. En tot cas, insisteixo, no entraré. També, certament, el que vam demanar en el seu dia era que es fessin processos de concurs també per aquestes noves persones que s'han anat introduint en el cartipàs. No estem parlant del mateix tipus de concurs perquè aquí hi havia un tribunal polític i, per tant, ara no ens serviria. Però, en tot cas, diguéssim que ja anàvem ben encaminats, però no del tot. Per això insisteixo, potser si ho haguéssim sabut, ho haguéssim pogut fer bé llavors. En fi, seria així, ara aniríem donant-li voltes sobre el mateix. No? Nosaltres ens queden dubtes i aquests dubtes són els que farà que ens abstinguem avui. Ens queden dubtes, per exemple, amb què passarà mentrestant no es regularitzin la situació de la resta del cartipàs. La sentència afecta només a dues persones, ha quedat clar el que cal fer, però nosaltres tenim dubtes. Què passa amb els directius actuals mentre no regularitzin? Què passa? Tindran signatura, tindran persones a càrrec, tindran comandament? Ens agradaria saber-ho. Respecte al tema del procés, de les bases, el tribunal, que ha de quedar clar que ha de ser un tribunal que no pot ser polític i, per tant, potser, probablement, fins i tot caldrà que vinguin funcionaris de fora per poder-ho fer, amb la corresponent qualificació per poder-hi ser, en tot cas, fins aquí tot correcte, però nosaltres també, explicar a la regidora que això serà un segon pas, nosaltres n'estarem al cas, nosaltres ens agradaria que vostès ens expliquessin el contingut de les bases, com anirà tot aquest tema, perquè per nosaltres això és molt important. Nosaltres també ens genera dubtes una cosa que és important respecte al contracte, tant al model de contracte. Serà un contracte de funcionari, serà un contracte d'alta direcció. Si és un contracte d'alta direcció, hi haurà dret a indemnització, no hi haurà dret a indemnització. Això és important perquè, és clar, aquest mandat finalitza d'aquí un any. I això és important perquè, clar, dèiem, si finalitza d'aquí un any, el proper govern, és igual qui sigui, però el proper govern potser té una altra manera de funcionar i aleshores què fa? Perquè, clar, si hi ha dret a indemnització no és el mateix. Veig que l'alcaldessa senteix, per tant entenc que interpreta com jo, no?, aquests dubtes, no?, i que per... És evident, vull dir, no en dubto, i per això dubto que no en dubto, no? I per això, doncs, sí que i per això és per la qual cosa ens abstenim, no? Com a oposició podem fer-ho, ens abstenim, i això sí que els agrairíem, no?, aquesta informació, anem-ne parlant, crec que a tots ens implica d'una forma directa les alçades que estem del mandat, i per això la nostra abstenció, espero que hagi quedat prou clara. Gràcies.
Gràcies, senyora Ingla. Senyora Fernández Jordán.
Muy brevemente nos unimos al contenido del discurso del señor Gutiérrez, que creemos que ha clarificado bastante la situación, y por no repetir, simplemente comentar que nuestro voto será contrario, porque entendemos que el relato, las cosas que se nos contaron en comisión y el hecho de omitir la existencia de la primera instancia no es todo lo transparente que hubiera debido ser con la oposición. Es un tema de cartipàs, es un tema que nos ocupa a todos y del que deberíamos haber tenido noticia tanto antes como ahora, en el futuro, de cara a todas las soluciones que se vayan tomando. Gracias.
Gracias, señor Gibert, te la paraula.
Bé, aquest és un punt que, com dèiem, és veritat, és derivat d'una sentència, és tècnico-jurídic, però per nosaltres també té un punt bastant de sentit comú, que ve a reblar, doncs, bastant les crítiques al cartipàs i a la doble estructura gerencial i política que que portem tot el mandat explicant, i etcètera, etcètera, la despesa, els sous, l'estructura, les feines... Bueno, totes aquestes qüestions que nosaltres hem anat criticant cada vegada que s'anava engruixint el cartipàs i des d'un bon inici quan es va plantejar. La lògica, quan parlem de sentit comú, de que qui tingui capacitat de comandament sigui una persona que ha obtingut aquesta plaça per mèrits propis, és molt de sentit comú. Primer perquè o sigui, destrueix una mica les possibles o dinàmiques clientelars que hi pugui haver, això és molt important. Que una persona que ha estat posada a dit a l'administració per la seva afinitat política o pel seu coneixement en un, diguéssim, en un camp específic, però sobretot per la combinació de les dues coses, doni ordres directes i tingui capacitat d'avaluar el personal, ens sembla que té diguéssim, ascendències perverses. No? Per una banda, duplica aquesta estructura tècnica, pensem que aquesta feina doncs, efectivament s'hauria de fer des de treballadors que coneixen l'estructura, coneixen el camp, però més des de fa anys, que han tingut mèrits i que per tant han pogut diguéssim, anar adquirint responsabilitats al llarg de la seva carrera laboral, però és que a més trenca d'alguna forma diguéssim, la cohesió, pensem que pot tenir potencial de trencar la cohesió laboral, no? Perquè pensem que l'administració ha de ser lleial a ella mateixa per sobre de tot el de més. Què volem dir amb això? Doncs que per sobre fins i tot dels propis partits i de les pròpies polítiques, diguéssim, circumstancials que hi hagin en aquest moment. Per què? Perquè els treballadors públics són gairebé l'única i la millor garantia que de l'administració perquè no vagi com una baldufa i faci doncs, efectivament s'acompleixin els compromisos adquirits més enllà dels acords programàtics. Evidentment estan per implementar les polítiques i les directrius generals, però ningú millor que els propis treballadors públics són els que coneixen l'administració i els que coneixen els àmbits en els que treballen. Per tant, ens sembla que aquesta sentència, com deia el Ramon, diguéssim, no ve a dir que s'ha de canviar la contractació, ve a dir que els assessors polítics no poden donar ordres a la resta de treballadors públics i per tant això a nosaltres ens sembla que té tota la lògica, que han de ser els propis treballadors públics qui tinguin aquesta competència de comandament. És per aquest motiu, per d'altres que s'han anat esgrimint en relació que nosaltres no assumim aquesta responsabilitat, ens sembla lleig que no se'ns informés, ens sembla bastant lleig. Quan vostès ja sabien, ja estava obert el procediment, que estaven en fals, segueixen amb un procediment, amb un tribunal, amb polítics a dins, i no ens en informen, quan nosaltres ens haguéssim pogut corresponsabilitzar, ens sembla una mala jugada d'intentar, diguéssim, per molta raó que pensin que tinguin, i per molt que els serveis jurídics diguéssim, els donin la raó, ens ho haguéssim pogut explicar i ens haguéssim corresponsabilitzat. En tot cas, no ens corresponsabilitzem perquè no és una decisió nostra, perquè no estem d'acord amb aquest tipus de duplicitat d'estructures gerencials, perquè ens sembla bé el que ens diu aquesta sentència i, per tant, votarem en contra fent ús doncs, del nostre dret a oposició a mostrar el nostre rebuig a la política fins a la duda.
Em demana el secretari per algun aclariment. Si poden apropar-li el micròfon, si us plau. Sí, molt breument. Doncs.
Gràcies. Miraré de donar resposta. Jo crec que ens anirà molt bé que el senyor secretari complementi. En primer lloc, vull posar de manifest el bon funcionament del cos gerencial de l'Ajuntament i com es treballa de manera molt efectiva i amb un alt nivell d'excel·lència amb el cos funcionarial d'aquest Ajuntament. I jo crec que precisament el cos, aquesta convivència entre cos gerencial i funcionarial és el que ens fa destacar en moltíssims aspectes com a ciutat. Després dir que el debat no és el nombre de càrrecs eventuals o d'assessors que tenim en aquest Ajuntament, que vull recordar que estem dins dels límits legals, que és menys de 25, i en resposta al que deia la senyora Ingla, miraré de donar resposta a tots. Evidentment, en aquesta segona fase s'aniran concretant tots aquests aspectes i compartint amb l'oposició. D'aquí el que comentava jo de la importància que la norma jurídica es desplegui, no?, i no deixi en les mans dels diferents ajuntaments com s'han d'anar regulant aquestes coses, però dir que no canvia el fons, sinó que canvia la forma de provisió, que la limitació del contracte serà de tipus temporal, que hi haurà acomiadament per causes objectives sense indemnització i que també es podrà fer amortització de la plaça. Per tant, els futurs equips de govern si volen fer algun canvi, evidentment el podran fer, però estaran subjectes a la mateixa forma de provisió, és a dir, els principis de mèrit-capacitat i els processos per concurrència i concurs. Comentar al senyor Ramon, no, el senyor Gutiérrez, ha fet esment que ens han fet votar quan vostès ja sabien que teníem aquesta sentència. Vull recordar que les darreres aprovacions dels llocs de treball i dels nomenaments es van fer un any abans de que hagués aquesta sentència. Per tant, no és del tot cert el que ens comentaven. I després voldria fer també un apunt sobre la petició d'informació de les sentències. No? A banda d'això de les dates que comentàvem, són els serveis jurídics d'aquest Ajuntament els que defineixen les estratègies jurídiques. I davant d'una sentència, si veuen que hi ha una bona base jurídica i veuen que hi ha un recorregut, es plantegen fer el recurs, no? I en aquest cas, especialment, que es tractava d'un tema de gran interpretació jurídica i d'un tema molt opinable. I, per tant, fins que no hi ha sentència ferma, ni s'ha guanyat ni s'ha perdut cap a recurs ni cap al·legació, sinó que queda dins del que s'anomena tema processal que només coneixen advocat i procuradors. I per regla general dels serveis jurídics de la casa, només es dona compte a la Junta de Govern d'aquest Ajuntament i, per tant, a l'equip de govern, quan la sentència és definitiva i s'obliga al seu acompliment, no? O quan l'Ajuntament no recorre, com és el cas, i la sentència es deve ferma. Per tant, no només no ho coneixia l'oposició, sinó que tampoc ho coneixia l'equip de govern, sinó que doncs, és estratègia jurídica dels que defensen els interessos d'aquest Ajuntament. Quan parlàvem de transparència i del dret a la informació per part d'aquests regidors, per part d'aquest equip de govern, tot el que calgui i més.
Gràcies, senyor secretari.
Sí, bé, bona tarda. La regidora ho ha explicat molt clarament, no és, diguem, per complementar res, simplement mínimament dir que no ho ha dit la regidora, però s'entenia que la llei municipal de Catalunya és de l'any 1987, però es va publicar un text refós aprovat per decret legislatiu del Parlament de Catalunya 2/2003 de 28 d'abril, i el text refós de la llei municipal de Catalunya incorpora l'article 306 sots la rúbrica de personal directiu. L'apartat 4 de l'article 306 diu que el personal directiu té que tenir la consideració de funcionaris eventuals. O sigui, ho diu expressament la legislació municipal de Catalunya i encara ho diu. El reglament de personal de les entitats locals, que és anterior, és aprovat per un decret del Departament de Governació el 214/1990 de 30 de juliol, dins del personal eventual, que és l'article 9, diferentment al que fa la legislació estatal, dins del personal eventual estableix una doble tipologia. Per una banda és el personal eventual de confiança o assessorament especial, diguem personal de confiança estricta, com seria un cap de gabinet, una secretaria de grup municipal, una secretaria d'alcaldia, etc. I per altra banda diu personal eventual director de serveis complexes, que això ho diu quan l'Ajuntament tingui una certa envergadura d'àmbits de gestió. No? A partir d'aquí, com assenyalava la regidora, és un tema d'interpretació jurídica i és cert que una primera sentència ho va del contenciós administratiu, va donar la raó a l'advocacia de l'Estat, la delegació del govern, que va fer una impugnació selectiva, no de tots els municipis, sinó de pocs, diria jo, i el cas de Santa Coloma de Gramenet ho van impugnar, però el dia de la vista en primera instància l'advocacia de l'Estat no va comparèixer, va quedar decaigut el recurs. A Sant Cugat del Vallès van comparèixer. Bé, el que assenyalava aquí, també ho apuntava la regidora, no era el personal directiu d'aquí, no era la tipologia de confiança estricta i es complia també el que deia la legislació bàsica estatal i la llei municipal de Catalunya amb l'article que he esmentat abans, que diu que aquest personal directiu que la llei de Catalunya, la llei municipal de Catalunya, repeteixo, el configurava, diu que té que ser personal eventual, el que establia, per diferenciar-ho del personal eventual d'estricta de confiança que no necessita cap titulació, o deia que el personal eventual directiu de serveis complexes té que tindre la titulació exigida pel lloc de treball, o sigui, titulació superior. Finalment, en quant a la sentència d'apel·lació, l'Ajuntament ho va impugnar, va interposar recurs d'apel·lació, la regla general amb dret processal, singularment la llei del contenciós administratiu, diu que l'apel·lació, quan es perd, hi ha automàticament, com a regla general, la condena en costes. Vol dir que l'Ajuntament hagués tingut, en principi, d'estar condenat en costes, que això és la regla general, i l'excepció, diu la llei del contenciós, quan sigui una qüestió complexa i que sigui necessari portar-la o residenciar-la davant dels tribunals per aclarir un ordenament jurídic o una dualitat com és la legislació bàsica estatal i la legislació municipal de Catalunya. I diu, com a regla, com a excepció a la regla general d'imposició de costes a l'apel·lant quan perd l'apel·lació, que no s'imposaran les costes quan el tribunal ho consideri per la complexitat i per la càrrega argumental, bueno, per tractar-se d'una qüestió jurídicament no clara i que el tribunal entén, el Tribunal Superior que ho explicita, que era necessari clarificar-lo. I l'advocacia de l'Estat, l'única argumentació que va fer, o sigui, bueno, l'argumentació municipal, els propis decrets de nomenament, singularment d'aquestes dues persones que han estat l'única impugnació d'aquests dos llocs de treball, el decret de nomenament no es limitava a citar que ja hauria estat en part formal suficient l'article que deia de la llei municipal de Catalunya, sinó que incorporava una lectura ordinamental concordada de tot l'ordenament jurídic, quatre pàgines, vull dir que es pot facilitar als regidors o qualsevol grup municipal que ho estimi d'interès per justificar el nomenament municipal, que estava emparat per aquesta legislació. I com apuntava fa un moment, l'única argumentació de l'advocacia de l'Estat era una disposició addicional de la llei municipal de Catalunya que diu, escolti, quan la legislació autonòmica catalana entri en contradicció amb la legislació bàsica estatal, primarà la legislació bàsica estatal, però en aquest cas concret la legislació bàsica estatal, que pels ajuntaments és essencialment en matèria local la llei de bases de règim local de l'any 1985, amb modificacions posteriors, l'única regulació que fa de personal directiu és pels municipis de gran població, a partir de 100.000 habitants. Als altres municipis, lo lògic era entendre, hi ha catedràtics que sostenien aquesta mateixa línia, sense perjudici que l'última paraula la tingui el Tribunal Superior, com és lògic, que com que l'Estatut de l'any, bueno, com apuntava molt bé la regidora en la seva exposició, que l'Estatut bàsic de l'empleat públic és de l'any 2007, dedica un sol article, crea aquesta nova figura del personal directiu professional que s'anomena un sol article, ho deixa obert, pendent de desplegament, diu, escolta, això s'apunta, principi, capacitat, mèrit, selecció, publicitat i concurrència, però a partir d'aquí determina, escolti, a partir d'aquí ho té que desplegar, sigui el propi Estat o la comunitat autònoma. Aquí ni l'Estat ni la comunitat autònoma ho han desplegat, i el tema que es pot plantejar aquí, que era una mica un criteri de prudència per part dels serveis jurídics municipals, diu, bueno, molt bé, convoquem una prova que ja s'ha convocat en dues vegades aquí, per exemple, el director de l'àmbit de Seguretat Ciutadana i la subdirectora, crec, de Promoció Econòmica. Clar, el que es plantejava aquí, diu, bueno, dels 900 escaig municipis de Catalunya, sembla que tindria que haver-hi que el Parlament de Catalunya, la legislació autonòmica, marqués unes pautes generals en desplegament de l'EBEP, perquè cada ajuntament, al fer les seves bases concretes, no fos diferent a tots els municipis de Catalunya, sinó que hi hagués uns principis generals. Bueno, sí que m'he excedit del temps. A veure, en definitiva, per concloure, era una qüestió jurídica susceptible d'opinions diferents i hi havia una dualitat de marcs jurídics contradictoris. Tots els nomenaments que s'han fet aquí, que jo lògicament he firmat el decret, tenen una motivació jurídica i no hi ha hagut cap nomenament de personal directiu d'àmbits de gestió municipal amb tots els decrets que s'han dictat aquí a partir del 2007, inclús amb anterioritat, que els directors d'àmbits de gestió tinguin la configuració de personal d'estricta confiança, o sigui, personal eventual dins la tipologia, podríem dir, d'estricta confiança. Per què? Perquè s'exigia la titulació i l'experiència, en definitiva, currículum i titulació.
Gràcies, secretari, crec que ha quedat molt clar. Sé que hi ha regidors que volen intervenir. Per ordre, senyor Soler, senyor Gutiérrez, senyor Gutiérrez, no.
Vale, 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 perdona. Vale, vale.
Sí, no,
calla, calla. Bueno, no, jo he entès perfectament que tenim un total de 25 eventuals màxim i que no incomplim això, que els nomenaments que s'han fet ara fins ara doncs s'han fet d'acord a llei, que el personal directiu fins ara, no? Bueno, que en teníem per la llei era que havia de ser eventual perquè no teníem desplegat el reglament de l'allò. El que jo he intentat dir en la meva intervenció és que esclar que poden, però nosaltres estem en contra. O sigui, que és el meu argument polític, que nosaltres diem que els directius eventuals d'aquesta casa s'han de fer en procés selectiu, que jo recordi des de 2011, en aquest ple, segurament des d'abans, que vam canviar el mecanisme en aquest mandat, segurament per alguna cosa, i a mi no em diguin que és que no tenien ni idea de que hi havia aquesta impugnació. A mi em dona la sensació que efectivament el mecanisme de triatge d'aquestes tres últimes persones va canviar per alguna cosa.
Gràcies, senyora Fernández Jordán.
Sí, nada que añadir, por supuesto, al comentario, a la lección magistral del señor secretario, pero sí a lo que ha manifestado la regidora, la señora Salat. Además de que me parece preocupante, cuando nosotros hemos hablado de transparencia y le hemos dicho que se nos tenía que haber informado de la primera sentencia o que no fuera firme, nos referimos evidentemente al marco en el que nos encontramos de derecho público. Usted ha hablado de la relación abogado-cliente, como si estuviéramos en una película americana, pero es que no es el caso. En este caso, el cliente es el pleno municipal y se trata de un acuerdo tomado en pleno. Y el abogado se trata de un funcionario del Estado que ha seguido la trayectoria jurídica del mismo caso. Entonces, a ello añadimos que en este ayuntamiento este tipo de actos, de información de sentencias recaídas en primera instancia, se llevan habitualmente, por ejemplo, en el área de urbanismo. Así que revise su área y para otra vez informe. Muchas gracias.
Molt bé, moltes gràcies. Doncs espero que siguin també vostès sempre tan coherents amb tots els processos. Crec que vostès, senyor Gutiérrez, té molt a practicar-ho. Sí, no, la seva formació política. Sempre vostè només parla d'aquest ajuntament i no li interessa què fa la seva formació política en els altres ajuntaments. Doncs potser que s'hi fixi, perquè som molt purs sempre aquí, l'escoltem amb molt de detall, amb molt de respecte, però després quan vostès estan al capdavant d'altres ajuntaments, la pràctica és una altra. Llavors també li agrairia que s'hi fixi. Però bé, en qualsevol cas, aquí és, té tota la raó, si vostè sempre té raó, senyor Gutiérrez, i tant, és el que en sap més. Passem a la votació, vots en contra. Gràcies. Abstencions. Vots a favor. Gràcies. Doncs queda aprovat. Passem al punt 18è. Té la